De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20.991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's, un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats. Un dia més a un programa més, a l'Espai Vital. Vostès ja el coneixen. Dificultats per caminar, fatiga, lentitud, rigidesa, tremolors a les mans, problemes per parlar, insomni. Aquests són alguns dels símptomes del Parkinson, una malaltia neurodegenerativa amb la qual, gràcies als avenços en medicina, es pot conviure. He volgut començar això donant cabuda al Dia Internacional del Parkinson, una malaltia de la que va fer visible el dijous passat, que era, no sé ara mateix, quin dia era, Alberto?
El Dia Internacional del Parkinson.
Sí, però el dia concret, el dia de la setmana, home.
El dijous.
El dia en números?
El 18.
El dia 18. Ah, i el tècnic en Xiva, el 18. Aquí tenim al meu costat Albert Castro, ja ho sabeu, Alberto Gatxes, que avui no sé quin gatxe ens portarà, i a la banda dreta de la taula tenim un convidat també. Ell és el Marc Sanz, ell és preparador físic i ens ve a parlar de la preparació física en quant a malalties. Marc Sanz, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, comencem amb 3, 2 o 1.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Al començament del programa parlàvem del Parkinson, del Dia Mundial del Parkinson. I amb el Marc Sanz volem parlar de la gent que té una malaltia crònica que li afecta el seu cos perquè són dificultats físiques que porten i que a través de l'exercici també podem millorar una mica més la qualitat de vida. Per això el Marc Sanz avui ens ve explicar tot això i molt més. Marc, què podem fer amb la gent que pateix?
Doncs, com tu molt bé has dit, un dels objectius principals és millorar la seva qualitat de vida. Mm-hmm. Però no només això, vull dir, no només podem actuar sobre l'enfermetat en si o els símptomes que desprèn, sinó també podem actuar sobre les qualitats físiques bàsiques, per exemple, la resistència, la força, l'amplitud de moviment, etc.
Uh-huh. Totes les malalties tenen un tipus d'entrenament especial o no? És a dir, o totes les malalties fan el mateix entrenament? No sé si m'explico.
No. Jo parlaria més de cada persona.
Ah.
Cada persona. Les malalties, encara que estiguin agrupades en una caixeta, la caixeta de la polio, la caixeta de l'esclerosi múltiple, totes són caixetes on hi ha coneixements, però cada persona té un diferent afectació. Llavors, jo prefereixo parlar de persones. Les persones tenen una sèrie de afectacions i se'ls ha d'adaptar a l'exercici. Llavors hi ha contraindicacions i indicacions. S'ha de buscar quines indicacions, és a dir, què és el que està més recomanat de fer, quin exercici o quin conglomerat d'exercicis o quina capacitat física s'ha de treballar per millorar, la seva sintomatologia, dos, la seva qualitat de vida, o sigui, la seva vida quotidiana, el que faci. Pot ser una persona que estigui treballant en una línia d'una fàbrica, no? I que estigui fent un exercici continu, doncs preparar-lo, malgrat que tingui una afectació, doncs se li pot preparar perquè aquesta activitat quotidiana que està fent doncs, estigui més, millor preparat, evitar lesions o evitar molèsties que per la discapacitat o per l'afectació li puguin sorgir fent aquest moviment repetitiu. Estic inventant això com podria inventar 30.000 coses, no? Seria un dels objectius.
Prevenir abans que curar. Això vol dir que fent exercici prevenim?
Depenent de què. Això és que clar...
M'estàs ficant difícil, Marc.
Sí, eh? Sí, és que ho t'estic posant difícil. Però és que la nostra cosa és tremendament difícil, també.
Ja.
Hi ha moltes enfermetats que tenen un component genètic. Llavors, no, malgrat la prevenció, pot ser que sorgeixin. No ho podem controlar. El que sí que podem controlar són que la sintomatologia sigui menor, per exemple. O que si sorgeixi amb menys intensitat. Això jo crec que sí que no hi ha cap problema per afirmar que l'activitat física és un dels agents que ens pot beneficiar més a nivell de salut. No dic que sigui l'únic, eh? No dic que sigui l'únic. És molt important, i això és una de les coses que volia dir avui,
sí,
que totes les persones, sigui quina sigui la seva afectació, estem parlant ara, ens estem ficant en... parlat de la poliomielitis, no sé què, he dit quatre cosetes, però podem parlar d'una artrosi normal i corrent. Que l'artrosi es presenta en una grandíssima capa de la societat, té artrosi. Inclús sí, no ho sap, tenen dolors als ossos i no saben què és artrosi. I amb afeccions com aquesta s'ha de fer un treball multidisciplinar. Què vol dir? Que el cap del tractament sempre ha de ser el metge, perquè és el que té els coneixements per fer-ho, per ser el cap, el que dirigeix la recuperació o el tractament, o el que dirigeix la patologia, el diagnòstic, etc. I darrere d'ell hem d'estar doncs, diferents professionals, contra més, jo crec que millor, perquè li donarem al nostre cos un conglomerat d'estímuls que seran més rics, doncs un conglomerat d'estímuls que poden provenir poden vindre del fisioterapeuta, poden venir de l'osteòpata, pot venir de l'entrenador personal, pot venir d'un activador muscular, pot venir de diferents disciplines, reflexologia podal, no sé, estímul obert, psicòleg, depèn. Sí. Per exemple, l'esclerosi múltiple, o diguem, no, mireu, la fibromiàlgia. La fibromiàlgia té moltes vegades la sintomatologia d'una depressió. I és per la quantitat de dolor que han de suportar aquestes persones, no? Una quantitat, el dolor en si és depressor. Mantingut en el temps és depressor. Llavors, que menys que tenir un psicòleg que ajudi a que tot això sigui molt més fàcil de portar. He posat un exemple on podria posar 40.000 més.
Doncs mira, parlant de psicòleg, no marxem d'aquí i anem a escoltar el primer dels capítols que el Jaume Guinot, psicòleg professional, val? Ha vingut a gravat i ara podrem escoltar. I d'aquesta manera sabrem què és un preparador físic i què és un psicòleg.
Molt interessant.
Doncs anem a escoltar-lo.
Això és Espai Vital.
Ara a l'Espai Vital iniciem un nou espai. L'espai del psicòleg respon. Si vosaltres ens envieu qualsevol missatge a radioespaivital@telefonica.net, a la setmana següent el nostre psicòleg Jaume Guinot, que ja el tenim entre nosaltres, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs us respondrà aquelles preguntes que tingueu pendents de contestar, que algú se les contesti. I vostès diran, què és un psicòleg? Jo li pregunto al senyor Guinot, què és un psicòleg?
Doncs un psicòleg, en principi, hauríem de dir que és una persona capacitada per escoltar i aconsellar, més que no per arreglar la teva vida. És a dir, nosaltres com a psicòlegs el que hem de fer és donar-te eines i tu has de decidir com les fas servir o no, envies a la teva millora personal. evidentment, sempre hi ha vegades que la intervenció pot ser més o menys difícil, pot ser més o menys intervencionista, en el sentit d'haver de marcar més o menys pautes, però en principi la nostra feina, jo sempre dic que sobretot la meva feina ha de ser fer de mirall, un mirall que t'ajuda a enfocar allò que cal que miris, que ho miris des d'un altre angle, però evidentment el canvi l'has de fer tu. Vull dir, aquí el qui fa la feina realment és el client, i el psicòleg és qui li dona una mica les pautes.
Anem per aquí, perquè senyor Guinot, quines eines utilitza un psicòleg per fer la seva feina?
Doncs n'hi ha moltes i diverses en funció de quina sigui la manera de treballar aquest psicòleg. És a dir, tots coneixem la més tradicional, diguem-ne, la més antiga, que seria allò, el psicoanàlisi, la via freudiana, que és, bueno...
Sí, home, ho coneixem tothom, eh? La línia freudiana...
Bueno, és allò que tots hem vist del divan i la persona anar xerrant, no?
Ah, val, així ho entenem més, senyor Guinot.
El divan, per entendre'ns. Vale? O sigui, tothom ho relaciona. Realment, jo conec companys, no fan servir divan, però, bueno, la idea aquesta del divan. Després pot haver-hi altres vies. La cognitiu-conductual, que seria la més estesa, doncs que seria quan es tracta des del punt de vista de les idees i les maneres de comportar-se. És a dir, aquells comportaments que són els que ens estan portant problemes, i sobretot a la modificació d'idees. Després poden haver-hi altres vies, des de la via de la teràpia sistèmica, que seria més anar més enfocat a el que és tot el teu sistema familiar des del punt de vista de les constel·lacions familiars.
Ui, constel·lacions, ha dit vostè.
Quan parla de constel·lacions, l'altre dia llegia que deia un alemany que deia, això està mal traduït, però realment hauria de dir el teu esquema familiar.
Ara m'agrada més, això.
Vale? Mm-hmm. A Espanya es coneix molt com les constel·lacions familiars, i deia realment el que estan parlant és del teu esquema familiar, no de la... Mm-hmm. Doncs són diferents vies o maneres d'atacar el problema. És a dir, una altra seria també la teràpia gestal, que també és una via més, des d'un punt de vista, al meu entendre, més emocional. És a dir, que hi ha diferents maneres i eines en funció d'allò que necessitis. Jo sempre que quan algú ve els truca per demanar hora, primer que li pregunto és, escolti, a veure, quin és el tema? No, per explicar-li, no, en general, vull dir, és un tema infantil, és un tema d'adults, és un tema de parella, és un tema de, no sé si t'autoestima, és un tema de, vale, la meva vida es desmunta, és un tema d'addiccions. Per què? Perquè depenent de quin sigui el nostre problema, doncs haurem d'enfocar cap a una via de resolució, una altra diferent.
És un tema que de fet ho toca el psicòleg, i ell et diu quina via, o pensa quina és la via que ha de tractar per solucionar el problema a través de la persona que ve a parlar al psicòleg. Mm-hmm. Però, senyor Guinot, quan una persona ha d'anar al psicòleg?
Doncs una persona ha d'anar al psicòleg quan pensa que hi ha un problema que no sap solucionar. És a dir, quan veu... Sobretot amb ella mateixa...
Aquest mes no arribo a final de mes. Haig de venir a les seves teràpies?
Això no. Però parlem de problemàtiques, per exemple. Una molt evident, temes de parella, discussions de parella, que no aconseguim posar-nos d'acord, no hi ha manera de que arribem a res, no sabem com resoldre-ho, tenim un conflicte darrere l'altre. Doncs això seria molt propi de fer una teràpia de parella. La gent de teràpia de parella et diu, bueno, és que a mi em passa una cosa molt estranya. Què? Que és que ens veiem tot el dia. Bueno, per això està la teràpia de parella, perquè veiem on estan els punts de roce, per dir-ho així, on estan aquelles coses que no funcionen, aquells comportaments que estan creant conflicte i que nosaltres mateixos no som capaços de veure. És a dir, que una persona externa sigui objectivament la que et digui, escolta, vols dir que això va bé? Perquè veus que quan fas això genera un problema? En temes de nanos, doncs a veure, doncs quan penso que el nen té problemes a l'escola, té problemes amb els amics, tenim problemes de comportament a casa i no hi ha manera de resoldre'ls, i dius, bueno, què està passant? No en sabem sortir. Bueno, doncs recorrem al psicòleg, que per això està, i veiem, en aquest cas seria des d'un punt de vista molt conductual, veiem quin problema de conducta, per exemple, pot haver-hi. Quines pautes d'educació no estem fent? Jo sempre dic que els nens venen sense manual. les parelles venen sense manual. Ningú ens explica com s'educa un nen ni com es porta una vida de parella. Llavors, doncs, a vegades ens calen recursos de dir, mira, provem a fer això, provem a fer l'altre. Una altra cosa molt típica són els temes de comunicació. Ensenyar-li a la gent a comunicar-se. D'acord? A que aprenguin a comunicar-se adequadament. O sigui, jo sempre dic, ho has de fer de manera que l'altra persona et pugui entendre. Vale? Perquè l'altra persona, bueno, potser tal com tu t'estàs comunicant no t'entén. Amb la qual estem generant un problema.
Els haurem d'ensenyar a parlar, a la gent també.
Doncs de vegades sí, sobretot amb els temes de parella, és bastant habitual que els tinguem que ensenyar a parlar, o més que a parlar, a com dir les coses. O sigui, canviar la frase, perquè al final no és el que dius, sinó com ho estàs dient. Aquesta gent ha un problema. O sigui, jo em recordo sempre una noia que em deia, li has dit coses al meu marit aquí, que si jo li dic em trenca la cara. Dic, vale, tu li hauries dit igual que jo? No, dic, bueno, doncs aquí està el problema, en com li estàs dient. Vale? Tu ho estàs fent des del punt de vista d'enfrontament i jo li he dit exactament el mateix que tu veus malament, però l'he enfocat d'una altra manera.
D'un punt de vista reconciliador.
Exacte. Eh? Mm.
Molt bé, doncs, Jaume Guinot, gràcies per haver vingut avui a l'Espai Vital i aclarar-nos una miqueta més. I dic una miqueta perquè en psicologia jo em sembla que no es pot aclarar tot així de cop, no? I que ens hagi aclarat una mica més què és o quina és la figura d'un psicòleg.
Home, i si tenen dubtes, ja saben, sempre poden entrar a psicologiagranollers.com i a través de totes les xarxes socials. Jo encantat de contestar-los els dubtes que tinguin. Trobaran al blog també on poden fartar de llegir articles, n'hi ha més de 3.000, vull dir que no crec que ningú se'ls llegeixi tots. I això, si tenen qualsevol dubte, doncs envien un mail, pregunten. A mi hi ha moltes vegades que la gent m'envia un mail, em pregunta algú pel Facebook o pel Twitter. Escolta, puc preguntar això? Sí, home, sí, encantat. T'has de resoldre el dubte si a lo millor allò que tu et passa ho podem resoldre, no ho podem resoldre, o hem de derivar en una altra banda, com hem de resoldre.
I si de cas, si els oients volen escriure un missatge al correu de l'Espai Vital, és radioespaivital@telefonica.net. Jo personalment m'encarregaré de dur-li aquesta pregunta en Jaume Guinot i ell respondrà aquesta pregunta tal i com s'ha comprovat i que hem estat parlant aquí abans del micro. Senyor Guinot, gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Estàs escoltant Espai Vital.
Bé, doncs ja heu escoltat el psicòleg, el Jaume Guinot, que és del Centre de Psicologia de Granollers. Molt bé, ja ho veieu, psicologia, preparació física, què més necessita una persona per viure, Marc? A part d'aigua, menjar...
Bé, doncs jo considero que és molt important també el paper de la fisioteràpia. Mm-hmm. Moltes persones confonen el nostre paper també, el paper del preparador físic o de l'entrenador personal, en aquest cas.
Què és un entrenador personal i què és un fisioterapeuta?
Exacte, la gent ho confon, es pensa que som rehabilitadors i la rehabilitació com a tal la du a terme el fisioterapeuta, no? Nosaltres el que fem és la readaptació a l'esforç. O sigui,
me lo explique.
El fisioterapeuta aplica teràpies per portar un múscul que no està hàbil, un múscul o una articulació, el que, un os, el que sigui, qualsevol teixit que no estigui hàbil, que no funciona, el torna a fer funcionar.
Val.
Nosaltres el que fem és entrenar-lo. Nosaltres l'entrenem. Per això som entrenadors. Nosaltres no apliquem cap teràpia. Podem aplicar tècniques, però teràpies no. Les teràpies les apliquen els fisioterapeutes. Nosaltres el que fem és entrenar un múscul perquè el cos millori.
Uh-huh.
Val? Després, de rebot, entrenant els músculs moltes vegades, entrenant els músculs, i em refereixo als músculs com podríem dir, entrenem el sistema cardiovascular, però mitjançant contraccions musculars, sempre. Nosaltres som o hauríem de ser uns grans entesos en el múscul, igual que el traumatòleg és un entès en traumatismes, els que són cirurgians en operar traus o el que sigui, no?
Sí.
Doncs nosaltres som entesos en músculs.
Deixem-ho amb especialistes.
Sí, especialistes, sí, millor.
M'agrada més.
Sí,
no?
Sí, no, que no enteso, sí, millor. Doncs som especialistes en músculs, llavors tractem el múscul i de rebot milloren, de rebot, clar, intencionat, milloren segons quines sintomatologies i segons quins parts del nostre organisme.
Mm-hmm. Has tractat algun malalt de Parkinson?
No n'he tractat ni de Parkinson ni d'esclerosi múltiple, però sempre he tingut bastanta curiositat per les dues coses, perquè sempre poden caure, sempre poden venir gent que vulgui millorar la seva qualitat de vida i que em pregunti què puc fer. Llavors, si no tinc resposta, que moltes vegades passa, perquè no pots tenir...
No pots saber tot, no?
No pots saber tot, ni molt menys, clar. Ah. Llavors, i a més, hi ha, a vegades hi ha poca informació respecte a nivell biomèdic, sí que hi ha informació, però després relacionada amb l'esport, informació que estigui contrastada científicament, a vegades no n'hi ha tanta, no? Llavors, si no n'hi ha tanta, imagina't que et vinguin a preguntar i tu no en sàpigues, no? Doncs primer has de buscar bibliografia i començar a contrastar informació, però a vegades no n'hi ha. Llavors el que has de fer és aplicar el principi de seguretat, és a dir, ser bastant lògic en les teves, en les preses de decisions que fas, ser bastant conservador i ser molt progressiu en l'exercici. Però a nivell d'esclerosi, perdona, que...
Sí, no, tranquil, tranquil.
A nivell de l'esclerosi múltiple del Parkinson, per exemple, el meu besavi tenia Parkinson, per tant, tinc bastanta inquietud i crec que són dues enfermedades en les que es poden avançar molt. El Parkinson el tinc una mica abandonat, però l'esclerosi múltiple últimament l'he mirat bastant.
Ja m'agrada. Ja m'agrada. Doncs escolta'm, un preparador físic, i ara em diràs, joder, la típica pregunta, tu ets preparador físic personal, vols dir que tu prepares una persona al Parc Esportiu Guiera, que és on tu treballes, però tu també pots anar a casa d'una persona a fer-li una rutina.
Sí, o sigui, aquest servei de moment no el tenim instaurat, però ho podem fer, sí. No hi hauria problema.
La pregunta és, Alberto, és molt car, no, això?
No ho sé, tot depèn del resultat, no?
Com el que hem parlat, que dius que tu no fas exercici ni que et matis.
No, això no és veritat, això és absolutament fals.
El preparador físic te l'envio a casa.
Jo practico dos esports, a més d'una manera intensiva i... que és el levantamiento de vidrio i la barra fija.
Levantamiento de cristal en barra fija.
Exacte, aquest és una... Bueno, de fet, he estat a punt d'anar a Olimpiades i tot.
I el zapping.
Això també.
Sí. I el zapping.
Mm-hmm. Això també.
Molt bé, arriba el moment de que parlem d'altres coses.
Científics del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han aconseguit eliminar tumors pulmonars en models preclínics. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la doctora Laura Soucek. Doctora Laura Soucek, bon dia.
Bon dia.
Cuénteme usted qué es lo que han encontrado exactamente.
Sí, el enfoque de nuestro laboratorio es una proteína que se llama MYC, que está desregulada en casi todos los tipos de tumores humanos. Y nosotros hemos encontrado la manera de inhibirla. Esta proteína normalmente controla todos los genes que son necesarios para que una célula se divida. Y lo que pasa en los tumores es que esta proteína está siempre encendida, siempre activa y empuja a la célula a dividirse todo el tiempo. Lo que hemos hecho nosotros es de crear este inhibidor que se llama HOMO-MYC, que inactiva MYC. Entonces MYC se apaga, finalmente se apaga y no empuja a la célula a dividirse.
Es decir, frenamos el crecimiento.
Sí, y lo que hemos hecho, hemos puesto HOMO-MYC en ratones. ratones que normalmente desarrollan tumores de pulmón. Pueden desarrollar hasta 200 tumores en cada pulmón, estos ratones. Y cuando nosotros activamos Omomic, ponemos Omomic, todos los tumores desaparecen.
Ajá. De esta proteína hacia la terapia, ¿no? ¿Llegaremos a la terapia en personas?
Nosotros esperamos que sí. Estamos probando a diseñar un fármaco que haga lo que hace Omomic. Hasta ahora Omomic es solamente una terapia génica. Nosotros no podemos poner un gen de Omomic en pacientes todavía. Lo que podemos hacer es encontrar un fármaco muy similar a Omomic que haga lo mismo.
¿Tenemos alguno?
Aún no, pero tenemos buenas ideas. Estamos trabajando para hacerlo muy pronto. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que si podemos conseguir algo como Omomic, los tumores no regresan. Esta es la noticia increíble, que normalmente después de una terapia, muchísimas veces los tumores regresan y regresan muy agresivos y muy, muy resistentes a la terapia. Esto no pasa cuando inhibimos a MIC. No hay resistencia. Los tumores no pueden desarrollar nuevas mutaciones, no pueden volverse más agresivos.
Doctora, con una noticia tan esperanzadora como esta, la noticia de recorte sanitario en investigación, supongo que debe sentar un poco como a patada, ¿no?
Esta sería una noticia muy mala. Recortar ahora la investigación, cuando estamos tan cerca a encontrar una solución, sería una locura. Esta es mi opinión.
Bueno, muy bien, pues doctora Laura Soucek, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y ánimos a seguir investigando y a darnos noticias como esta.
Sí, gracias.
Felicidades.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Potser no en sents, però hi som. Potser no te n'has adonat, però sense la teva ajuda segur que no hi seríem. Fes-te soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92.
Hola, bon dia.
Bon dia. Em pot posar una barra de quart?
Oh, i tant, ara mateix. Aquí té, ben torradeta.
Quant val?
80 cèntims.
A veure, 30, 50, 80. Tingui, li ho dono just.
Molt bé, gràcies. Passi-ho bé.
Bon dia.
Segurament, aquesta situació t'haurà semblat ben normal. D'això es tracta. No discriminem les persones amb sida. Amb la sida, fem la nostra feina. Generalitat de Catalunya.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Doncs estic molt content de que una científica com Anna hagi trobat el que ha trobat. Elimina tumors pulmonars amb models preclínics. Què vol dir això? No aplicats a persones humanes encara, però sí amb ratolins, que és el que ens explicava la Laura. Doncs molt bé, si us sembla bé, senyors, anem a fer una roda informativa. Una roda informativa que permet conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat d'aquí, de les poblacions d'aquí al voltant. Jo dic la roda informativa del Vallès Occidental. I comencem amb Cerdanyola. Des d'allà ens informa Mònica González.
Salutacions a Espai Vital. Des de Cerdanyola Ràdio, el psicòleg cerdanyolenc Jaume Guinot ha presentat a l'Ateneu el llibre Mitos y Realidades sobre el TDA, el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. El Banc del Temps organitzava la xerrada per debatre dubtes i consultes sobre uns trastorns que afecten més d'un 5% de la població infantil i juvenil. Jaume Guinot explica que Mitos y Realidades sobre el TDAH, publicat per Edicions Altària, vol mostrar de forma planera els problemes que tenen les persones amb TDAH i ofereix pautes d'aplicació tant a casa com a l'aula o la vida quotidiana. El TDAH és una síndrome de conductual amb base neurològica. Guinot explica que es pot tractar de forma majoritària amb la modificació de pautes de conducta. El psicòleg indica que la gran majoria d'afectats són infants, tot i que també hi ha un petit percentatge d'adults. Hi ha diferents tipus de TDA, que pot haver-hi dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, i la hiperactivitat pot tenir o no impulsivitat. En tot cas, Guinot remarca que és una síndrome complexa i això pot provocar un desconeixement que faci que la vida del nen afectat pugui ser un infern. El psicòleg destaca la necessitat d'estar informat i diu que cal un professional que valori si el comportament d'un nen correspon a un TDAH i plantejar pautes de correcció. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins a la setmana vinent.
Gràcies, Mònica González, i de Cerdanyola cap a Ripollet. Des de Ripollet ens informa Francina Ricard.
Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. El passat dijous, el Centre Cultural de Ripollet va acollir una xerrada organitzada pel local per presentar el primer llibre dels periodistes Albano Dante i Marta Sivina. Aquests dos periodistes són de la revista Café en Llet i han escrit un llibre sota el títol Artur Mas, on són els meus diners? Els dos reporters expliquen com van elaborar i les conclusions que van extreure sobre el negoci de la sanitat en una investigació que els va acabar portant als tribunals, però que va posar llum en una sèrie d'escàndols relacionats amb la gestió sanitària. Aquesta activitat estava inclosa en una sèrie de xerrades que el local organitza sota el títol de Dimecres Crítics. Segons va exposar Albano Dante minuts abans de la conferència, si els nostres vídeos els van molestar tant, aquest llibre encara més. A més, també va destacar que el nostre reportatge i els més de 2 milions de visites que ha tingut demostren que la gent no passa de tot i que està interessada en aquests assumptes. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
Bona tarda, Francina. I de Ripollet cap a Montcada. Des de Montcada ens informa Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. La Diputació de Barcelona ha iniciat una nova etapa en el servei de teleassistència amb el llançament de nous dispositius més avançats tecnològicament que complementen els que es fan servir des de fa anys. Els avantatges del nou sistema són la detecció d'una fuita de gas i l'adaptació a persones amb discapacitat auditiva, pensats per augmentar la seguretat i l'autonomia de l'usuari. La Diputació porta alguns anys adaptant els aparells a les necessitats de les persones que els utilitzen i des del 2009 ja hi ha veïns del municipi que compten amb sistemes que alerten de fuites de gas, fum o foc. En concret, una quinzena d'usuaris de la teleassistència de Montcada fa servir aparells més innovadors tecnològicament. És el coordinador de zona de l'empresa que gestiona el servei, Televida, o les treballadores socials, les que detecten si la persona necessita un dispositiu d'alerta més sofisticat i les persones que es trien acostumen a ser molt dependents o amb problemes de visió i d'oïda. Un total de 747 persones utilitzen la teleassistència a través de serveis socials a Montcada i Reixac, que des del 2012 és de copagament. Les persones que superen la renda mínima mensual de 650 euros han d'abonar-ne uns 25 per trimestre. Això és tot. Fins la setmana vinent.
Pues no em sonaves tu com a Sílvia Díaz. És veritat, ets la Sílvia Alquézar. Ho sentim molt. A la propera estarem més atents. I ara de Montcada cap a Barberà. Des de Barberà, com sempre, ens informa Judit González.
Salutacions de Ràdio Barberà. El passat dimecres, dia 17 d'abril, i el passat divendres, dia 19, el Teatre Municipal Cooperativa va acollir la 14a Bienal de Teatre organitzada per l'ONCE. A la Bienal, que recorre a diferents ciutats catalanes, entre les quals es troba el nostre municipi, participen una desena de grups de teatre recolzats per l'ONCE, integrats per 125 actors i actrius, més de la meitat dels quals tenen discapacitat visual. La primera nit va ser el torn del Passajero de la Noche, a càrrec de la companyia Antígona, i la segona, la de divendres, va ser el torn de la companyia Amanida Teatre, amb l'obra On anirem a parar. La Bienal és una mostra que organitza la ONCE cada 2 anys en la que participen els grups de teatre seleccionats prèviament per la seva qualitat artística i per poder tenir una representació territorial de grups de tot l'Estat. Aquesta tenim una oportunitat única per gaudir d'una excel·lent manifestació artística col·lectiva de grups que integren persones cegues o amb discapacitat visual greu. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González, Ràdio Barberà, i de Ràdio Barberà ens n'anem a Santa Perpètua. Sí, Alberto, sí, a Santa Perpètua de la Mogoda, que és les dos amb les os. Allà es troba l'Estrella Núñez.
Hola des de Santa Perpètua. La regidoria d'Esports commemorarà entre els dies 22 i 26 d'abril el Dia Mundial de l'Activitat Física amb la celebració de jornades de portes obertes en diferents activitats que organitza el servei i amb una xerrada final en col·laboració amb 6 establiments comercials. Amb l'objectiu i sota l'eslògan d'acumular 30 minuts d'activitat física, la regidoria organitza unes portes obertes que consistiran en que les persones que vulguin participar en una sessió i fer un tast de les següents activitats, aquagym, fit pilates i ciclisme indoor i dues masterclasses de hip-hop. Per finalitzar, esports conjuntament amb Aire Espai de Creació, el Cau de la Bici, Global Fisioteràpia, Salut i Esport, Policlínica Pere Grau i Farmàcia Jaume Guillén organitzen el 26 d'abril una trobada amb l'objectiu de viure l'experiència del propi cos. Cada professional es posarà el seu tema des de la vivència, segons han explicat des de l'organització. L'activitat serà a les 7 de la tarda al Centre Cívic El Vapor. A Santa Barbeta, doncs, celebrarem el Dia de l'Activitat Física.
Molt bé, gràcies, Estrella Núñez, de Santa Perpètua. Per últim, ja, anem amb Sabadell. Des de Sabadell, com sempre, ens informa Karen Madrid.
Salutacions des de Sabadell. Prevenir les drogadiccions és l'objectiu de la mostra que és a la ciutat, al passeig de la plaça Major, durant els pròxims 30 dies. Sota el nom de Parlem de Drogues, la iniciativa impulsada per l'obra social La Caixa pretén ser una font d'informació per la 60ena de grups escolars que es preveu que hi passin, així com pel públic familiar, pels joves i pels professionals de l'àmbit sanitari. La mostra opta pels exemples pràctics i interactius per explicar on es produeixen les drogues, el pes econòmic que suposen i sobretot els efectes que tenen per l'organisme. En aquest sentit, es pot veure la diferència entre una teranyina teixida per una aranya normal i una feta per una aranya sotmesa als gasos de LSD, o la visió, per exemple, nocturna d'un conductor sota els efectes de l'alcohol. És tot des de Sabadell.
Això és Espai Vital.
I des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell, aquestes 6 emissores que coprodueixen Espai Vital. Marc, què tal ho estàs veient, això, avui?
Home, doncs molt bé.
Molt bé.
A mi m'encanta estar aquí.
Això t'agrada, no?
I tant.
Veus? Doncs així tornarem a cridar. Alberto, i tu què tal ho estàs veient, això, avui?
Bé, amb una mica de por, eh?
Una mica de por.
T'ho he de dir, perquè, clar, el miro amb ell... Clar, és que té més musculatura en un braç que jo en tot el cos. Una mica de por.
Això no és veritat.
Té cara de bona persona, per això. Per tant, estic una mica més tranquil.
Aquí només portem a gent que és bona persona.
Sí.
Per exemple, senyor bona persona, quin gadget ens portes avui?
Doncs bé, continuant una mica amb la línia dels últims col·laboracions, avui parlarem d'una aplicació de Google, una altra vegada Google, eh?
Sí, és de Google. És de Windows, això, eh?
No, Google és Google.
No, és Microsoft.
Dintre de poc, no, dintre de poc, Windows serà de Google, Apple serà de Google, Google, el món serà de Google, bueno, de fet ja ho és, amb el Google. No, Google ha llançat una aplicació que es diu, el meu anglès és horrorós, es diu Google Hangouts, que, com sabreu, ara està cada vegada més de moda, la videoconferència, no?
Mm.
Aleshores, en aquesta aplicació que es pot descarregar des del propi Google, permet fer una videoconferència incorporant el traductor de signes. Perquè, clar, què passa? El sord, que volia parlar amb algú, vale? Utilitzant la videoconferència, el famós Skype,
sí.
Però, clar, no tenia la possibilitat de tenir un traductor de signes.
Mm.
Vale? Això és un problema, perquè, clar, si parles amb algú que coneix el llenguatge de signes, no passa res, però imaginem una entrevista de feina, de treball, corporativa, d'acord, on un traductor de signes pot, amb una tercera via, fer la traducció. De manera que la persona sorda veuria amb qui està parlant i tindria altra finestra en el qual un traductor de signes traduiria el que s'està dient.
Però què em dius? Però això com ho fan?
Pues, home, nosaltres som tres aquí, no?
Sí.
Imagina que tu ets el que vols parlar a mi, que
bueno,
jo ets el
sort. Però em refereixo que el que tu estiguis parlant amb llengua de signes es tradueix a la persona a la qual va a la videoconferència?
No, això és un altre gadget que ja parlarem un altre dia.
Ah.
Però el que estic dient és, imaginem a nosaltres tres.
Sí.
Vale, tu vols parlar amb mi perquè vols fer-me una entrevista de feina, jo sóc sort.
Sí.
D'acord? I el company...
El Marc.
El Marc és un traductor de signes.
Mm.
Però tu i jo establim una connexió via aquesta videoconferència
sí.
I ell també. tu estàs, per exemple, a Ripollet, jo estic a Torroella de Montgrí i aquest senyor està a Afganistan, per exemple, d'acord? Mm. Tots tres entrem a la mateixa videoconferència i ell pot traduir el que tu dius perquè jo ho pugui entendre. És a dir, la possibilitat que et dones d'incorporar una tercera persona, d'acord, per poder fer aquesta traducció.
És a dir, la innovació...
Sense haver de pagar llicència.
Ah.
Perquè hi ha altres opcions, però has de pagar. Aquesta no. I tractant-se de llenguatge de signes. I aleshores et permet commutar, que això és molt important, les pantalles, de manera que tu tinguis el que fa el llenguatge de signes més gran, més petit. És a dir, és una aplicació que si tu vols no és imprescindible que sigui utilitzada només per això, però dona aquesta possibilitat i penso que és important destacar-ho.
Molt bé, dividir la pantalla en tres i tenir la possibilitat de llegir en llengua de signes el que et fa una persona amb llengua de signes i poder parlar amb la persona a la qual tu estàs interessat.
El proper dia parlarem, no l'he portat encara perquè no està consolidat tècnicament, però hi ha, utilitzant el que s'anomena la realitat augmentada, la possibilitat d'una que persona sorda pugui tenir en pantalla vull dir en les ulleres,
sí,
la interpretació en text del que la persona que té davant li està dient. Però això ja ho parlarem més endavant.
Molt bé, doncs, Alberto Castro, gràcies per aquest gadgeto que cada setmana ens sorprèn amb cada cosa, que és flipant, això. Si us sembla bé, i si no també, anem a escoltar el Montgroc. El Montgroc, un llibre d'Albert Espinosa, passat a capítols de ràdio, de la veu de Carlos Soler.
A continuació us oferim El Montgroc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
Quincè descobriment. El que costa no és acceptar com ets, sinó com és la resta de la gent. Bé, de fet, aquest descobriment són dos en un. Un, accepteu-vos. No és fàcil, ho sé. Sant Agustí deia, coneix-te, accepta't, supera't. Crec que era molt optimista de pensar que es poden fer totes tres coses. Jo sempre m'he conformat a conèixer. No és fàcil conèixer, saber quins gustos tens, què t'agrada, amb què gaudeixes, però és possible. Dediqueu-hi temps, busqueu, rebusqueu, torneu a buscar i finalment començareu a tenir un retrat de qui sou. 2. Tan bon punt us coneixeu, si aconseguiu estimar-vos, aleshores ve la part més complicada, la segona part del descobriment. Conèixer la resta de la gent i acceptar-la tal com és. Sé que pot semblar un manament religiós, però en realitat es tracta tan sols de tenir la mateixa paciència amb els altres que la que heu tingut amb vosaltres mateixos. Acceptar com són, acceptar com no són. És el començament perquè accepteu com sou vosaltres i com no sou. 3. I d'aquí ve la resta de la frase. El que costa no és acceptar com són, sinó com són els altres. Aquest és el repte. No oblideu que de vegades, quan ja ens coneixem, pensem que hem arribat a la meta. Però la meta és lluny, molt lluny encara. Cada dia coneixerem més persones i els haurem de dedicar totes les nostres forces per entendre-les. Aquest descobriment, que sembla tan complex, prové d'una infermera. Hi havia un noi que va aconseguir no vomitar amb la quimioteràpia. I a partir d'aquell dia el molestava que vomitessin les persones que tenia a prop. No mirava d'entendre i de conèixer els altres. Ell havia assolit el seu objectiu i semblava que la resta dels humans havien de seguir els seus passos. La infermera ens va dir que n'hi ha que vomiten i n'hi ha que no. D'aquí en vaig treure la resta. Ella va aconseguir que el que no vomitava ens expliqués quins trucs tenia. Un era beure Coca-Cola, que segons ells era un gran antivomitiu. Va ser impressionant veure'l donar consells. I és que de vegades no és tan important seguir una senda com desfer la nostra senda. Agafar-ne una altra de diferent i adonar-nos que hi ha d'altres maneres d'arribar a un mateix lloc. No hem de jutjar. No hem d'intentar ser radicals. Qualsevol senda pot ser bona. Només hem de tenir clar que és el producte d'algunes decisions.
Això és Espai Vital.
Senyores, senyors, és moment de la cuina Conxita Naudi, la cuina adaptada.
Hola, amics. Avui us faig una sopa de cigrons. Els ingredients per fer aquesta sopa seran 400 grams de cigrons petits, 2 cebes, 2 grans d'all, 50 grams de llard de porc, una fulla de llorer i una llesca de pa. Anem per la preparació. Primer de tot, hem de tenir els cigrons a punt. I per això hi ha dues opcions. O coure els cigrons vosaltres mateixos, tenint-los en remull la nit abans, i coure'ls amb abundant aigua i la fulla de llorer i la sal que creieu oportú, o comprar-los ja cuits. Agafarem les cebes, les pelem i també els grans d'all i trinxarem tot molt finament. Posarem una paella al foc amb el llard o, si preferiu, oli d'oliva i farem un sofregit. Els cigrons els passarem per la batedora i afegirem una llossada de brou, de coure'ls, o de brou d'au. Això és perquè no quedi massa espessa. I afegim el sofregit i tornarem a passar-ho per la batedora. Té que quedar sopa, no puré. Fregirem uns daus de pa untats d'all i els escamparem pel damunt de la sopa i els servirem ben calent. Mireu, els cigrons eren el llegum més de pobre, probablement lligat al fet que era el de terreny més secà. El cigró també intervé a forces escudelles i arriba a un dels ingredients principals. És el cas d'aquesta sopa tradicional de la Catalunya Nord que es menjava el Divendres Sant, ja que, segons la llegenda, Crist havia trepitjat un camp de cigrons el dia de l'últim sopar. Doncs res més, ja veieu que és molt senzilla i que desitjo que us hagi agradat. Adéu-siau. It's party time!
Molt bé, amb aquests primers compassos, Marc, que tu l'has escollit, de qui són? Qui són aquests?
Això seria... Bueno, una salsa, jo crec que seria una salsa. Però jo també faig ball esportiu de competició i hi ha una categoria que és el wheelchair, que és cadira de rodes, en anglès, que és espectacular, no? I bueno, animo a tothom, sigui qui sigui, amb la dificultat que tingui, doncs intentar passar-s'ho bé, sumar-se a l'activitat física i millorar, que podem adaptar, segur. Segur es pot adaptar per ell. O per ella.
Molt bé, doncs ja ho saben vostès, i si a més volen conèixer el Marc Sans o el centre, és el Parc Esportiu Guiera de Cerdanyola, i el Marc està allà. Quines hores, Marc?
Si no hi soc, que em deixin una nota, perquè jo estic pràcticament allà sempre.
Que me busquen.
No, a la recepció diuen, vull parlar amb el Marc Sanz. I si no hi soc, que normalment hi soc, faig més hores que un rellotge, o sigui que jo encantat.
Doncs molt bé, Marc Sanz, gràcies per haver estat avui a l'Espai Vital.
A vosaltres.
Alberto Castro. Si ja no em sortia el teu nom. Sí. Gràcies també. T'has agregat aquí al mòbil, no?
Sí, ja està.
Ja estoy ahí, te puedo whatsappear.
Ja me puedes fer de tot.
Va, ja està. Bueno,
Xavi Casas ha canviat de mòbil, senyores i senyors.
La setmana que ve hi tornem. Senyors, no ens perdin d'oïa. Oïa, oïda. Adiós. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. I am a little funny. The senorita said, singing out a swing with that albero. It's very nice.
Yes, of course.
Oh, but I'm fine. And when they're dancing, they bring a happy ring. They're better kettle. Singing a song all the day long. I'd like to think so. Now, if you like to beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick, chicky boom, chick, chicky boom, chick, chicky boom. What's the matter with the cat in the day? Walk a double egg, hock a double egg, walk a double egg, hock a double egg, walk a double egg, hock a double egg. What's the matter with the cat in the day?
Somebody stop me! My bird, let's rock this joint!
You were good, kid. Real good.
You love me.